Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Generalitat ha suspès l'activitat escolar, universitària, esportiva i sanitària no urgent de cara a demà i recomana el teletreball davant el temporal de vent previst arreu de Catalunya. A les 5 de la tarda es reunirà el comitè tècnic del Pla Vencat i s'emetrà un missatge d'alerta als mòbils de tota la ciutadania amb les mesures restrictives per demà. Estaran recollides en una resolució que aprovarà el govern i que entrarà en vigor des d'aquesta mitjanit fins a les 8 del vespre de demà dijous, ho anuncia la consellera d'Interior, Núria Parlon.
Demanarem la suspensió de l'activitat educativa, esportiva i universitària, així com centres adscrits a les universitats i centres de recerca universitària. Això ho farem a través de l'enviament d'una e-alert aquesta tarda. També suspendrà l'activitat sanitària que no sigui urgent i la suspensió, òbviament, de les activitats esportives, individuals o col·lectives, en aquests espais naturals, parcs, jardins urbans.
Hi ha una vintena de comarques en alerta màxima. Demà es preveuen ratxes superiors als 108 km per hora a la majoria del país, especialment a les comarques de Barcelona, Catalunya i també la Catalunya central. El cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, avisa que la ventada tindrà molta intensitat.
Estem davant d'una ventada de primera categoria que esperem que duri ben bé fins al cap de setmana. El primer màxim serà demà, dijous, que esperem una situació de vent general a Catalunya.
Fins al migdia els bombers han atès més de 500 incidències de caiguda d'arbres i despreniments de façanes. Hi ha hagut més de 600 trucades al 112. Aquesta decisió sense precedents, la suspensió de l'activitat educativa, arriba en plena mobilització del sector, talls de carreteres, sabotatges a portes d'escoles, instituts i milers de docents i personal educatiu de vaga que ha sortit al carrer. El seguiment, segons els sindicats, és del 85%, Educació ho xifra al 37%. I la protesta d'educació no ha estat l'única que s'ha fet a Barcelona avui. Treballadors del 112, precisament, s'han mobilitzat a les portes del Departament d'Interior per reclamar la internalització del servei. Ho han fet els operadors tant del 112 de Reus com els que treballen a la zona franca i han fet visibles les seves queixes amb pancartes. I Sant Vicenç dels Horts tanca l'accés al gual inundable que connecta Sant Feliu i Molins de Rei per la crescuda prevista del Llobregat a causa del desembassament de la Baells. L'Agència Catalana de l'Aigua informa que el cabal de sortida passarà gradualment de 2 a 32 metres cúbics per segon des d'aquest matí i fins demà a les 5 de la tarda.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 11 de febrer del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu tindrem a punt la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo, que avui ens parlarà de les rutes cap a Groenlàndia. Anirem a pescar, però sempre de forma responsable, amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable. Descobrirem uns nous gegants del nostre mar i dedicarem bona part de la segona hora de programa d'avui a parlar de medi ambient, concretament de les disfresses de la natura. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Doncs mira, mar de bé, disfrutat d'aquest dimecres, una mica estrany, perquè passen moltes coses, però molt bé, molt bé.
No passen tampoc tantes.
Els
docents protesten, hi ha ventades, demà ho han suspès tot, de moment...
Però res així...
Podríem dir...
No, greu. Toquem fusta. No ens falta que caigui meteorit, que hi hagi un eclipse lunar, i ja està.
Tot està per fer, i tot és possible, com deien.
Sí.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé. Bueno, seguint una mica això que fa gairebé poc que sabem, no?, que demà ho tornen a cancel·lar tot, com ja venim...
Com sempre, anant... com ja ens hem anat acostumant, ho pots dir?
És que igual ja no és ni novetat, vull dir, ja no t'alerta, és com els estudiants diuen pensar un altre dia que no vaig a la uni, un altre dia que no vaig a l'institut, no sé, les classes al final de curs, jo no sé com arriben, és una crítica una mica, no sé com arriben a fer tot el que han de fer, se salten molts dies, vull dir, és
poca broma, avui vaga, demà suspès,
sí,
ja veurem divendres.
I el divendres diuen, bueno, va, fem pont i no cal anar-hi.
Exacte, vull dir, veurem com arriben els docents a divendres. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs diria que revolucionat com el país, perquè des de que s'han començat a emetre comunicats, suspensió d'escoles... i tot plegat, les maquinàries meteorològiques del país van a tota castanya.
Sí, però també hem de dir, vull dir, a Tarragona aquesta nit hem passat una nit de molt vent, uh-huh. I jo m'he mirat les previsions i pinta que aquesta nit tornarà a ser exactament igual. Per tant, no entenc quina diferència hi ha per... Demà suspendre tot i avui
bàsicament,
no.
Una afectació d'un episodi excepcional a l'àrea metropolitana de Barcelona i dos episodis precedents, el del 2014 i el del 2009, que entre els dos van sumar, si no vaig equivocat, uns 8 o 10 morts. Jo crec que aquí és el que hi ha darrere per estendre això a molts més llocs dels que tocaria.
Veurem què acaba passant demà. Demà, si algú ha d'agafar trens, que s'ho prengui en calma, perquè aquí ve l'altre gran drama demà. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Estic bé, però estic a la White. Aquí al Garraf ja sabem que demà tindrem una alerta vermella per aquest vent. Serem una de les zones, de les 20 zones més afectades. I res, ja hem tingut també, com vosaltres a Tarragona, una nit molt mogudeta, perquè fer una idea, jo al matí m'he despertat perquè se'ns ha trencat totes les persianes de les finestres de casa, de les ventades que hi havia. I res, molta precaució a tothom, sisplau, per demà en aquestes zones en alerta.
Precaució demà a tothom per aquestes ventades i acabem saludant a l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs bé, també expectants, imagino com tothom davant d'aquestes alertes, d'aquestes recomanacions, evidentment sentit comú, vigilar i sobretot també vigilar molt amb els arbres, que tampoc hi pots fer res, però diuen que doncs amb tant de vent i amb el terra xop com està, que està tot doncs molt ple d'aigua de totes aquestes pluges de desembre, de gener, que amb tant de vent i el terra tou pot arrencar els arbres de soc arreu, per tant, vigilem molt.
Estarem pendent d'aquestes ventades, però ara, de moment, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que Calonge i Sant Antoni comencen la neteja de les platges i invertiran un total de 200.000 euros, Sergi.
Doncs sí, fins ara no se podrien haver començat aquests treballs perquè les pluges posteriors havien fet que la sorra quedés massa molla i humida, fet que impedia recollir correctament els residus, entrar les màquines i, sobretot, reordenar el perfil de les platges. Les actuacions se centren en la retirada de la gran quantitat de sorra desplaçada, les canyes i residus acumulats a primera línia de mar, així com la restitució del perfil de les platges per garantir-ne un ús segur. Un cop la maquinària pesant ha mogut la sorra i retirat els elements de més volum, i ha d'intervenir la garbelladora encarregada de recollir les restes més petites i deixar la sorra en condicions òptimes. Aquesta fase de neteja s'afegeix al dispositiu especial que ja s'havia desplegat al passeig marítim, amb un reforç d'operaris i maquinària per retirar sorra, pedres i restes vegetals, facilitar la circulació de vianants i garantir l'accés als comerços, bars i restaurants. El conjunt d'actuacions que s'estan duent a terme al front marítim i el conjunt del municipi formen part d'un paquet que l'Ajuntament calcula que tindrà un cost global, com hem dit, de 200.000 euros derivats dels desperfectes ocasionats pel temporal de Sant Sebastià.
La Creu Roja a Girona rep una donació de 1.500 euros del grup d'acció local pesquer Costa Brava per l'atenció de dones víctimes de tràfic de persones.
Aquesta donació s'ha formalitzat en una trobada entre el president del grup d'acció local Costa Brava, en Jordi Folcarà, i representants de la Creu Roja, i s'ha marcat dins del compromís del GALP amb la cohesió i protecció de les persones més vulnerables. Els diners recaptats provenen dels beneficis generats pel llibre Les dones i cuina marinera, receptes d'aquí i d'allà amb peixos del Mediterrani, un projecte editorial cofinançat pel GAL Costa Brava i la Diputació de Girona. El llibre és fruit de diverses trobades organitzades per l'Ateneu de Terres Gironines i inspira gastronomia entre dones d'orígens diversos que a través de la gastronomia, la cultura i la creativitat han posat en valor la preservació de les tradicions culinàries i comunitàries arreu de la Mediterrània. La venda dels exemplars, impulsada en fires i mitjans locals de les comarques gironines durant el 2025 i part d'aquest 26, ha permès destinar aquests recursos a un projecte de la Creu Roja que ofereix acompanyament, protecció i oportunitats de recuperació a dones afectades pel tràfic d'éssers humans. Gràcies a aquesta aportació es podran cobrir despeses essencials, com per exemple l'accés a allotjaments segurs, la gestió dels tràmits administratius o la cobertura de menjadors escolars, garantint tot plegat una intervenció integral, orientada a la protecció, la recuperació emocional i la inclusió social.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha fet un balanç positiu de la Festa Major de la Candelera, destacant sobretot l'alta participació i la bona resposta tant de la gent del poble com dels visitants al llarg de tots els dies de celebració. Cel.
Sí, Marina, segons el regidor de festes, Albert Borràs, els actes han comptat amb una presència constant de públic, independentment de les condicions meteorològiques, i ha subratllat l'actitud exemplar de la ciutadania, que ha tornat a demostrar el seu compromís amb una de les festes més arrelades del municipi. Tot i el vent i la pluja presents en alguns moments, la Candelera 2026 s'ha viscut intensament als capais festius. Un dels períodes amb més multitudinaris de l'edició d'enguany ha sigut el cap de setmana, amb una gran afluència de gent al poliesportiu durant el concert de tarda de dissabte amb el grup Los 80 Principales, una proposta musical que va ser un dels grans encerts de la programació. També cal destacar la processó com un dels actes centrals de la festa, que va mantenir una elevada participació malgrat els canvis obligats al traslladar-la del dia 2 al dia 4 de febrer a causa de la pluja. Pel que fa a l'organització, Borràs ha assenyalat que la processó continua sent el repte més complex, ja que implica la coordinació de diverses regidories i la gestió d'una gran quantitat de persones. Borràs ha reconegut la necessitat de millorar en el control i la logística per assegurar que tot surti bé, però ha posat en valor la tasca de la Brigada Municipal, Protecció Civil i totes les persones que col·laboren per fer possible el bon desenvolupament dels actes.
Crec que hi ha moltes coses a millorar. És molt complicat fer-ho perfecte perquè pues, hi ha molta gent, s'han de moure files, és complicat i realment és un repte que encara hem d'aconseguir d'arribar al punt en què la tinguéssim totalment controlada i la féssim bé. Nosaltres agraïm moltíssim tot el que és la col·laboració de la gent de la casa, no? que es fica al capdavant, un equip de 6-7 persones guiant a tot un poble. És complicat, no? Qualsevol persona li faria front i tot i així la brigada s'hi fica, no? Millorar això pues és temps, dedicar-hi molta reflexió i veure quina és la clau per a que això pues, no mos creï problemes, no? Al final és una feina difícil perquè has de treballar amb gent, has de guiar gent, a vegades hi ha gent que pues, no troba bé en algun moment que se la fiqui en una banda o una altra i al final pues, treballar amb persones en un moment tan solemne com la processó és complicat, no? Però bueno, intentem millorar cada any i estic segur que l'any que ve ho farem millor.
El regidor de festes també ha remarcat l'impacte econòmic positiu que la Candelera té sobre el municipi, especialment en el sector de la restauració i el comerç. Durant estos dies ha explicat els carrers s'omplen de vida, els restaurants registren una gran afluència i l'activitat econòmica s'estén tant al cap de setmana com als dies feiners.
L'empresa pública Ports de la Generalitat ha donat per finalitzada l'adequació de dos trams de la passarel·la de fusta que hi ha a sobre del mirall d'aigua interior a la zona de ribera del port de l'Ametlla de Mar.
Sí, Marina, estos treballs tenen per objectiu potenciar la mobilitat segura de veïns i turistes i continuar integrant el port amb el teixit urbà. Amb tot, l'actuació s'ha dut a terme fora de la temporada estival per no interferir en l'activitat turística. Les obres han tingut un cost de 87.000 euros. La passarel·la de fusta té un ús elevat tant per la quantitat de vianants que hi circulen com per l'activitat de les embarcacions que s'amarren al moll adossat. El pas del temps i els episodis de pluja intensos que han provocat l'arribada de riuades del barranc que hi ha a la zona han anat deteriorant la part de l'estructura de suport de la passarel·la de fusta en dos trams, que ara s'han reparat. Els treballs han consistit en la substitució de part de les bigues de fusta que sostenen la passarel·la per elements d'acer estructurat. S'han canviat els ancoratges i s'han rehabilitat les fustes del paviment de la zona afectada. La passarel·la de fusta es va construir l'any 2004, guanyant espai al mirall d'aigua interior del port per fer una nova zona de passeig per als vianants que envoltés la instal·lació portuària. Aquesta instal·lació ha aconseguit donar un valor afegit a un espai que actualment és molt apreciat per la ciutadania, perquè poden gaudir de l'operativa portuària i del mar.
Anem ara cap a les costes del Garraf. La protesta d'avui a l'educació a tot el país amb manifestacions a les principals ciutats catalanes inclou a tots els mestres, professors de secundària i personal d'atenció educativa dels centres públics des d'I3 fins a batxillerat i formació professional. Al Garraf hi ha hagut un seguiment destacable. Carla.
Doncs sí, aquest matí tres autocars de professors i mestres han sortit cap a la manifestació d'aquest migdia des de Vilanova, amb professorat de la comarca. El col·lectiu de docents estan cridats a fer vaga avui davant una situació que consideren insostenible. Demanen, entre d'altres, més recursos i menys burocràcia innecessària, reduir el nombre d'alumnes per classe, consensuar els currículums amb els docents i garantir l'estabilitat de les plantilles. També reclamen millors salaris. El sector té una retribució inferior a la que perceben els docents de la resta de l'Estat. Escoltem Anton Mañé, docent, i Javier Puig, delegat del sindicat USTEC al Garraf.
Bueno, ens hem sumat a la vaga perquè el sistema educatiu té moltes mancances. Té mancances d'infraestructura, és a dir, hi ha molts alumnes a les aules, tenim pocs recursos i a més també tenim una part que és una part nostra, que és que ens agradaria recuperar doncs, el poder adquisitiu que teníem fa uns anys i que vam perdre.
Intentar millorar les nostres condicions laborals, degut a que en els últims anys el nostre poder adquisitiu s'ha reduït, hem fet una estimació voltant al 25%, I a part d'això, no només és un tema salarial, sinó que la qualitat ha anat empitjorant a poc, disposem de molts pocs recursos, degut a que ens falta personal i les aules s'estan massificant.
La imatge d'aules buides s'ha repetit avui a moltes aules d'escoles i instituts. La vaga, que avui secunden professors i mestres, està tenint un seguiment rellevant, segons el sindicat USTEC. A l'Institut Alexandre Galí de les Roquetes, per exemple, el seguiment de la vaga ronda el 50%. La conselleria ha fixat els serveis mínims de la vaga amb un docent per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i una persona de l'equip directiu per centre. La vaga arriba després d'un llarg període de converses sense resultats entre els sindicats i educació, segons el sindicat majoritari USTEC. Les negociacions amb el departament estan encallades i no hi ha cap proposta que doni resposta al malestar estructural que viu el sector educatiu. Per la seva banda, el departament assegura estar treballant en un document per millorar el salari del professorat. Els professionals adverteixen que hi haurà més mobilitzacions els propers mesos.
Aquest any se celebren els 50 anys des que Vilanova i la Geltrú va recuperar la Ribu i el seu sermó del Carnestoltes el 27 de febrer de 1976. Només 3 mesos després de la mort de Franco, la ciutat recuperava un dels actes essencials que s'havia perdut després de la Guerra Civil. Aquest dijous s'ha organitzat una reproducció d'aquella Ribu que va fer història.
Sí, en aquell moment La Vanguardia explicava en portada el retorn del rei Carnestoltes després de 40 anys d'exili. El règim franquista havia prohibit el carnaval a tot Espanya, però sota el nom de Fiestas de Invierno, Vilanova ja havia recuperat la comparsa. Una comissió formada per diverses entitats va començar a gestar la recuperació de la Ribu i dels seus sermons. No va ser casualitat que el retorn es produís just després de la mort del dictador, tal i com ens va explicar el folclorista Bienve Moya.
I en aquell moment, per això ens va fer, per aquesta raó, vam esperar un any més. No és tan important el que es diu, sinó que el que es diu no ha passat pel control de l'autoritat. I en aquest aspecte és per això que ens interessava tant recuperar l'arribo amb el sermó.
L'organització d'aquell acte va anar a càrrec del coro. El primer Carnestoltes el va interpretar Tito Nolla, que va llegir el sermó pujat en un cadafal que hi havia davant de la carpeta moderna. Els escenaris arribarien anys més tard. El mateix Bienve Moya apareix en les fotos al costat d'un Carnestoltes que va llegir un discurs on, després de 40 anys, es tornava a utilitzar la crítica i la sàtira en públic. Les fotografies d'aquella celebració mostren l'essència d'un arribo que destacava per l'originalitat i la sàtira, més enllà de l'elaboració de les disfresses, tal com ens va explicar Paquita Roig.
Per nosaltres era... Clar, els veus, dius, bueno, semblen quatre replegats aquí. Sí, però teníem una idea de fer una cosa més o menys uniformada o que estigués una mica arrenglerada. No sé, els músics aquí els tenim ben informadets, no portàvem cap vas a la mà de cervesa, encara que, clar, érem pocs, però volíem també transmetre un missatge que fos o reivindicatiu o irònic o el que fos un, hi hagués un motiu.
La Unió Vilanovina acull aquests dies una mostra de fotografies d'aquell arribo. Aquest dijous, el col·lectiu Dingú s'havia d'encarregar de fer la recreació de l'acte, on es vendria una reedició del primer discurs de 1976. Però, de moment, l'acte s'aplaçarà a finals de febrer per l'alerta de vent que tenim activa al territori.
Anem ara fins les costes del Maresme. Els pagesos ara apunten a una bona collita d'hivern gràcies a les abundants pluges dels últims mesos. El vent d'aquell parell de dies, però, els pot fer molt mal. Diuen que les pluges han estat molt positives pels cultius de temporada. Les verdures han rebut bé l'aigua i no les ha afectat gaire. Això sí, qui més notarà la pluja d'ara són els cultius de primavera i fruits d'estiu que trobaran una terra idònia per créixer amb força, Oriol.
Doncs sí, Marina, els pagesos de la zona d'Arenys coincideixen en que les pluges han sigut bones per al camp, per al terreny i per als cultius. Lluís Sala, pagès d'Arenys, afirma que la pluja ha estovat la terra i l'ha deixat en les condicions òptimes pel cultiu. Pel pagès, l'aigua s'ha aprofitat i això ha estat molt positiu per les verdures que s'han plantat a l'hivern.
Jo els camps els tinc bé. Jo a mi no m'ha afectat per res. només et toca parar per treballar algun dia, però vull dir, no ha fet mal, no. El que sí que pot ser, per exemple, jo tinc faves més que estan florides, pot ser que s'enfongui alguna amb tanta humitat perquè no pol·linitza bé, però vull dir, també ara per dir quin tant per cent, si és un 5, un 2, un 3, no t'ho podria dir. Calculo que pot dar-hi alguna cosa, perquè són molts dies, anar pim, 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 que va plovent, i clar, la humitat, a vegades t'ha fet una mica les pol·linitzacions, però vull dir, en principi no hi hauria perquè en cap punt.
En aquest aspecte hi coincideix Josep Maria Rossell, del Soc Pagès d'Arenys, explica que la verdura de fulla, com la ceba, el calçot o alguna col, es podria florir per la humitat, però l'afectació creu que serà mínima. Rossell, on posa el focus, és en el vent i assegura que serà el pitjor enemic per als propers dies.
Hi ha cultius que li han anat bé i hi ha cultius que no li va tan bé. Com, per exemple, pugui ser la ceba, que es fa malbé molt de pressa la fulla o el calçot, i llavors l'has d'arrossar, si no malament, i tot així s'està molt bé. Les carxofes, sin embargo, pot agafar fongs de baix, però ara en dos dies creixerà volant. La col, tampoc pot dir alguna, però no, al contrari, la col·lició, tot això, el que tens que és verdura, mentre no vingui amb vent no té cap problema, al contrari. El que és verdura, doncs no li afecta. Ara, si t'entra amb vent, doncs ja no estufa molt bé. O l'enciam, si t'entra molta aigua i és ja grandet, el pot podrir.
La pluja ha caigut en bona època, quan els cultius que més es podien malmetre amb l'aigua encara estan endarrerits, com el tomàquet o la maduixa. Per això els pagesos ja tenen la mirada posada en la primavera i l'estiu, quan comencen els cultius dels arbres fruiters i la verdura de colors, com els pebrots, l'albergínia o el carbassó. Josep Maria creu que serà bona, una bona temporada per la vinya i també per als arbres fruiters.
Els arbres li van molt bé, també. Els ceps, tot això brotaran forts. La maduixa, pues, si fos... d'aquí un mes sí que li faria mal, perquè llavors s'arriba una polinimenta de maduixa molt gran, faria malbé totes, o al mes d'abril. Entenc el que vull dir, ara si l'embargo la maduixa encara va enrere, no li ha afectat, que deixarà forta també.
Una situació com l'actual, que sembla excepcional després d'anys de sequera, en realitat no és gens atípica. Històricament, aquests períodes tan plujosos eren habituals, això sí, sobretot a finals de tardor.
I el Maresme viu un auge dels bufets asiàtics amb propostes que combinen cuina japonesa, xinesa i altres plats tradicionals en espais familiars innovadors.
Doncs sí, durant els últims 20 anys el panorama gastronòmic del Maresme ha experimentat una transformació notable. Els clàssics restaurants xinesos han donat pas a fórmules més dinàmiques com els woks i recentment bufets lliures amb especialitats asiàtiques. Aquesta evolució ha permès que tant joves com famílies gaudeixin d'una oferta culinària diversa, adaptada a múltiples gustos i també pressupostos. Més que sushi, present a Mataró, Masnou i Barcelona, s'ha consolidat com una opció destacada per als amants de la cuina japonesa i oriental. Destaquen per la seva gran varietat de sushis i altres receptes asiàtiques. A més, incorporen elements innovadors per captar l'atenció dels més petits, com ara robots que porten el menjar fins a la taula amb un disseny inspirat en l'estètica japonesa. Aquest detall fa que l'àpat sigui no només sabrós, sinó també entretingut. A Premià de Mar, per exemple, el restaurant Koi Asian busca oferir molt més que un simple àpat. Vol transmetre una sensació única gràcies a l'ambient acollidor i dedicació en cada plat. A Vilassar de Mar, el gran bufet Maresme, que inclou begudes il·limitades, cafès i una oferta variada on destaquen carns, marisc, sushi i cuina oriental tradicional. També s'hi troben plats com la paella o la fideuà, pollastre, vedella i ànec fet al grill davant del client mateix o en un taulell de postres destacat. Aquesta proposta compta també amb una cuina a vista i zona infantil. També a Arenys de Mar, l'establiment Sushi Gu, ubicat aquí a Arenys, destaca pel seu disseny minimalista però acollidor, pensat per crear un ambient tranquil per degustar sushi sense pressa. Es disposen de servir perquè els clients puguin gaudir d'aquesta proposta des de casa seva. I encara hi ha bufets aquí al Maresme que no són asiàtics. Hi ha les Palmeres, que té vistes al Mediterrani, tenen un bufet ampli, equilibrat i de qualitat, pensat per oferir una experiència completa i accessible. La seva nova oferta gastronòmica inclou plats acabats d'elaborar, una gran selecció d'amanides, verdures i propostes pensades per a tots els gustos.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que Tarragona ha tingut ratxes de vent que han arribat als 80 km per hora. La gran part dels avisos han arribat al nord de Catalunya, 102, seguida del sud, 52, i la de Tarragona. Cap dels serveis, per ara, han estat greus. D'altra banda, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 323 trucades, 211 en les darreres dues hores. Els avisos han generat 243 incidents. Hi ha hagut 19 comunicacions rebudes des dels municipis de Tarragona. La Conselleria de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona ha activat la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc de vent, d'acord amb el comunicat emès pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, en base a les prediccions meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya i a les afectacions potencials que se'n poden derivar. De fet, ha anul·lat tots els actes i esdeveniments previstos per demà i tots els edificis municipals estaran tancats. Les ratxes de vent poden superar els 70 km per hora a la ciutat, segons la previsió meteorològica. Per aquest motiu s'han tancat els parcs públics també a Marbrat, com el Parc de la Ciutat, el Saavedra, el Parc de l'Amfiteatre, o recintes històrics com el Passeig Arqueològic i l'Amfiteatre. En cas de necessitar assistència, els equips d'emergències es recomana trucar al 112. Ara volem saber quin temps farà a la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació encara dominada pel vent terrer entre sud-oest i ponent, que al llarg de les immediates hores continuarà xiulant amb ganes, sobretot a la costa Brabassut, molt especialment al Baix Empordà. Aquí el vent s'anirà reforçant una mica i, per tant, ja tindrem cops que passaran dels 60 a 70 km per hora, amb forta maror. A la costa, ja mar endins, fins i tot maregassa. A la resta del litoral, momentàniament, i només com a treva, aquesta tarda el vent més feble, girant un palet més cap a nord-oest o cap a ponent, especialment a la Costa Daurada. Molta atenció al dijous. Vent que arribarà a passar dels 100, 110, 120 km per hora al tram de costa que va entre el Baix Camp i el Baix Empordà. Per tant, gran part de la costa central i, sobretot, la Daurada tindran ventades molt fortes amb onades de 3-4 metres amb facilitat. Hi haurà un temporal molt encès mar endins, però serà un vent terrer. Per tant, de núvols no en tindrem i la suavitat continuarà sent evident. Estem pendents a la xarxa.
I del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs la veritat és que després d'un matí mig dia complicat en aquesta xarxa viària, ara parlem de més calma, de més tranquil·litat. I de fet només comentarem un tram de l'autopista AP7 amb problemes. A la zona de Santa Perpètua estan acabant de retirar un accident. Hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Girona. Aquí sí que hi ha aturades, són uns 3 quilòmetres de retencions, com et deia, a l'autopista AP7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua, en aquesta direcció, en sentit nord, en sentit Girona. De moment, a la resta de la xarxa viària, també vies que envolten Barcelona, parlem de circulació força tranquil·la. És tot on és el Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Anna Alonso Tambo.
És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo. Molt bona tarda, Anna.
Sí, hola, Marina, molt bona tarda i també molt bona tarda a tots els oients.
I ara estem intentant, ho direm bé, contactar amb Jordi Torrent, cap d'estratègia del Port de Barcelona, perquè avui volem parlar de les rutes àrtiques, no?, sobre Groenlàndia, Anna.
Sí, cal destacar que en Jordi Torrent, a part de ser el cap d'estratègia del Port de Barcelona, també va ser nomenat l'any, el 7 de febrer de l'any 23, va ser nomenat secretari general de l'Associació de Ports de la Mediterrània, o sigui que d'això en sap un niu. I en el seu moment també recordar des d'aquí que va venir al nostre programa a presentar el seu llibre en l'any 24, recent estrenat, era La globalització a la deriva. I això que deia sobre parlava de les disrupcions logístiques i polítiques del segle XXI i sobretot era sobre el declivi inexorable d'Occident, i us deixava la pregunta. I sobretot cal destacar també un capítol exprofés que també ens parla de Groenlàndia, o sigui que això no és nou i ho podem també, també anar a buscar en el llibre d'en Jordi Torrents, que és d'edició 62, que una petita bíblia, que vulgui, des d'aquí ho vam esmentar una vegada, però jo ho recomano 100%. Només està en català, eh?
Ho tornem a esmentar, ara sí, podem saludar Jordi Torrent. Molt bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Ara, a Groenlàndia podem dir que ha estat notícia especialment per les actuacions de Donald Trump.
Sí, correcte. Fa temps, per això, ja des del primer mandat de Donald Trump, ja va amenaçar amb que volia el control de Groenlàndia, bàsicament per tres motius: militars, comercials i de seguretat una mica, eh? I per tenir accés a recursos naturals i energètics. I en aquest segon mandat ha anat un pas més enllà, tot i que, per sort, podríem dir que per primera vegada la Unió Europea sembla que s'ha plantat una mica davant del president americà.
Anna, endavant.
Sí, hola, bona tarda, Jordi. Moltíssimes gràcies per ser de nou aquí amb nosaltres, eh?
Bona agraïda. Tarda, Anna. Gràcies per trucar-me.
No, agraïda sempre. Una qüestió, Jordi, tot això també té a veure, doncs, arrel també que no és el canvi climàtic. L'Àrtic s'escapa quatre vegades més ràpid i això, doncs, obre noves rutes i nous escenaris. Perquè Europa ja fins ara controlava fins i tot la flota mundial al 35%. També cada vegada hi ha més concentració de les navieres i sobretot es va reduint cada vegada més a Europa, a més d'Inert. Tot això ens obre un escenari diferent, perquè també, a part de Rússia, perquè li va, sobretot, el seu PIB de Rússia representa el 20%, aquí amb nous actors, en aquesta nova ruta, zona que el canal de Suez.
Sí. A veure, l'ús de la ruta àrtica per la navegació comercial marítima ha estat una cosa que, de fet, havien somiat, i era només un somni, fins i tot durant l'època dels tsars russos, perquè una de les grans obsessions que ha tingut sempre Rússia és la seva sortida al mar, que estava estrangulada al mar Bàrtic, al mar Bàrtic per Alemanya, i al mar Negre pels estrets turcs, no? Llavors, gràcies o per culpa del canvi climàtic, ara mateix tothom admet que en 10, 15, 20 anys la ruta àrtica que permet connectar Àsia amb Europa d'una manera molt més ràpid que les rutes actuals a través del canal de Suez o al Cap de Bona Esperança, però en van bona part dels vaixells últimament des de la guerra a Gaza, es podran anar en condicions molt similars d'aquestes dues altres rutes. Això permetrà que s'escurcin molt els dies, una setmana, 10 dies si comparem amb el canal de Suez, més de 20 dies pràcticament si comparem amb el Cap de Bona Esperança, i convertiria de sobte, no, a Rússia en el país amb la costa navegable més gran del món, no? Que fins ara una costa no era navegable. Això interessa molt sobretot als russos, interessa molt als xinesos també, com per explotar aquesta ruta comercial, però per explotar els recursos naturals que amaga l'Àrtic, com gas natural, terres rares, petrolis, etc. I l'últim país que s'ha sumat a aquesta febre àrtica és Corea. La República de Corea, Corea del Sud, que el nom oficial és República de Corea, des del nou govern, el seu president va arribar a dir fins i tot que ell seria el president de l'Àrtic, no? I és l'últim gran país que s'ha sumat a aquesta febre àrtica, diguem-ne, recentment.
Sí, perquè aquí es mantenen més que res això de Corea, que ja t'ha previst en el setembre un viatge pilot, que jo el té des de Busan a Rotterdam, de 3.000 euros, és això.
Sí, el president...
I també,
el president de Corea va anunciar i ha donat les instruccions de que aquest 2026, per tant això ha de ser el setembre, que és quan hi ha menys gel a la ruta àrtica, un vaixell portacontenidors coreà havia de travessar la ruta àrtica. Fins ara, a nivell de contenidors, només ho han fet vaixells xinesos i seria el primer vaixell d'una altra nacionalitat que ho faria.
Clar, també, Jordi, hem d'esmentar que això del caràcter de Busan no és valedí, perquè ja es passa, per exemple, que seria el nou hub marítim, ja es deixa enrere Seul, i ara fins i tot com el Ministeri del Mar o alguna cosa així també s'hi traslladarien allà, o sigui que van a pinyó.
Sí, no, els coreanesos són ràpids, molt més ràpids que nosaltres.
Pali-pali, que dius tu.
Sí, exacte, pali-pali, que vol dir ràpid en el negoci coreà. Com a conseqüència d'aquesta decisió, el govern coreà va decidir que el govern de l'equivalent de l'altre Ministeri de Transports es traslladaria de les afores de Seul a Busan, i en mesos, més de 3.000 funcionaris del Ministeri s'han traslladat a la seva residència o estan obligats a anar cada dia amb tren, trens que funcionen molt millor que els nostres, de Seul a Busan. Nosaltres rebrem el port de Busan, el port a finals de març, i ells faran només dues parades a Europa, a Barcelona, perquè tenim aquesta una empresa conjunta entre el port de Barcelona i el port de Busan.
Exacte.
I però vindran immediatament abans del port de Tromsø, que està al nord de Noruega, perquè estan negociant amb les autoritats noruegues les maneres com, a quin port arribaran aquests vaixells coreans que volen surcar la ruta àrtica aquest mateix any.
Clar, però vull dir, tot això està la mar de bé, però per exemple en el cas de l'estratègia de la posició de MSC, que diu que la ruta del nord no la contempla dintre de les seves rutes per qüestions també ecològiques i sostenibles, això tu creus que seguirà endavant?
Bueno, fins ara les empreses europees de la Unió Europea, diguem-ne, MSC, MERS, tenia... que utilitzarien la ruta àrtica per motius mediambientals i perquè realment, excepte un període curt de temps, encara és molt difícil navegar-hi, a primes assegurances més altes, s'ha d'anar un trencagel rus ha d'obrir-te el pas. Tot això és així tot l'any, excepte una finestra d'oportunitat que passen d'entorn de setembre a octubre, no? Però per tots aquests motius han dit, i motius mediambientals, que no ho utilitzarien. Ara bé, quan? Quan es pugui navegar en condicions normals per l'Àrtic durant un període més llarg que l'actual, que és una finestra d'algunes setmanes, un estem que no hi haurà ningú que es voldrà quedar enrere, no? Perquè realment l'estalvi, per exemple, en combustible és enorme si ho compares amb la ruta que enllaça Àsia amb Europa a través del canal de Suez o la que s'utilitza actualment, que és encara molt més llarga, a través del Cap de Bona Esperança.
Clar, perquè Finlàndia són els constructors i els dissenyadors d'aquests trencagels. Clar, doncs, quan ja no sigui així, doncs jo crec que l'escenari s'obrirà i serà tan piqui pugui en aquest sentit, no?
Clar, exacte. Ara mateix, fora d'aquestes setmanes que dic, de finestra d'oportunitat al setembre, que no has d'anar precedit d'un trencagel russos, has d'anar, a la resta de l'any has d'anar precedit d'un trencagel russos, has d'anar amb un vaixell, amb un casc equipat per trencar el gel, les primes de les assegurances, companyies d'assegurances, que el món de les assegurances del transport marítim és un món molt complex i molt car, són molt altes, llavors, clar, això desincentiva el seu ús, excepte en aquest petit període de temps, Però, clar, quan tot això, i això mica en mica va desapareixent aquests obstacles, mica en mica el temps en què es pot navegar per l'Àrtic sense trencagels russos es va augmentant, ara un dia, una setmana més, 2 o 10 dies, etc. Doncs, òbviament, molts armadors tindran aquest incentiu d'utilitzar... en un món tan competitiu com el que estem, que és el de la indústria del transport marítim.
Clar, perquè en aquest sentit, ara diem que hi ha flotes al Nolumbre, també en aquest trànsit, que s'han tingut 100 vaixells sancionats, després amb aquest nou escenari, a part que després això ens ho va dir l'informe de Ballona, de la Fundació Ballona, que irem fent, doncs després serà allò com un tràfic més, o sigui, ja no caldrà el GNL, per exemple, serà habitual també veure'n en aquesta ruta, malgrat sigui una mica perillós.
Bueno, ara bàsicament, aproximadament els 115 viatges que es van fer l'any passat per la ruta àrtica, hi va haver només 15 que eren de portacontenidors, l'any anterior n'hi havia hagut 13 i el 2023 9, és a dir, va pujant a poc, però pel canal de Suez, habitualment en condicions normals en passen uns 15.000, no? I els altres 100 viatges són bàsicament de granelers, que porten productes de granel, metalls, coses d'aquestes, els vaixells de petroli, que porten sobretot petroli i els de gas natural, que sobretot porten combustibles fòssils que Rússia extreu de la península de Yamal, que on hi ha una de les reserves de combustibles fòssils més grans del món. Llavors, això està passant habitualment, està passant 100 viatges l'any passat, exactament. Tothom creu que sota el gel més de la península de Yamal s'amaguen algunes de les reserves més grans tant de combustible de petroli com de gas natural com de terres rares. Quan això es vagi alliberant de gel, etcètera, doncs també serà molt més fàcil la seva explotació. I aquest és un dels motius que explica l'interès per Groenlàndia. Un, l'accés a aquests recursos naturals. Dos, també poder d'alguna manera optar a aquesta navegació àrtica, però sobretot en el cas americà, a diferència del cas xinès i coreà, en el cas americà, la principal preocupació és militar. perquè les armes nuclears més properes a les ciutats americanes es troben precisament a l'Àrtic, les armes russes, no? I per això la preocupació, almenys suposadament, principal que amaga l'interès de Donald Trump per Groenlàndia és sobretot militar.
Ho hem de deixar aquí, un tema molt interessant, però no ens dona temps per més. En podrem parlar més endavant.
Molt bé, doncs moltes gràcies per comptar amb mi.
Moltes gràcies, Jordi Torrent, per estar aquesta tarda aquí amb nosaltres, arran de mar.
Adéu, gràcies.
I moltes gràcies a tu també, Anna, una setmana més.
Sí, moltíssimes gràcies, Marina, moltíssimes gràcies als oients i una vegada més a la predisposició i temps d'en Jordi Torrent, la seva amabilitat, i sobretot jo indicaria des d'aquí que aneu a cercar el llibre. Es farà més entenedor. Bona setmana blava.
Aprenem a pescar, aprenem a cuidar el mar amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
I un dimecres més toca anar a pescar de la manera més responsable i per això ens acompanya l'Associació Catalana per una Pesca Responsable. I avui en Fede Valls ens parlarà de la normativa de pesca. Sergi.
Doncs sí, Marina, avui amb en Fede Valls, a la nostra secció amb l'Associació Catalana per una Pesca Responsable, volem parlar d'això, volem parlar precisament de la regulació de la pesca i fer una mica una visió general i global. No trigo més perquè tinc en Fede aquí ja al meu costat. Fede, molt bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, regulació de la pesca és un tema que a vegades en parlem o sovint en parlem, però avui ens volies posar en aquest context una mica general i començant per una mica fent història, no? Des de quan està regulat tot plegat?
Bueno, la pesca avui en dia està molt regulada, tant la professional com la recreativa, però per entendre-ho cal veure dues coses. Primera, com ha evolucionat aquesta regulació al llarg de la història i per què actualment la regulació de la pesca recreativa i la professional cada cop s'assemblen més, vale? I per tant, doncs, si et sembla, començarem per l'edat mitjana.
Som-hi.
Vale? On la primera idea important és que a l'edat mitjana hi havia una regulació, però de caràcter local. Hi havia drets, ordenances, les confraries establien arts, zones, temporades i fins i tot taxes, no? La pesca en aquell moment era una activitat de subsistència i de comerç, i es regulava sobretot per evitar conflictes, garantir l'abastiment i cobrar tributs. Això és una cosa que sempre s'ha fet, no?
Sí, sí.
I la pesca recreativa en aquell moment, evidentment, no existia. Però quan algú pescava, doncs, per esbarjo, anem a dir que estava sotmès a les mateixes normes locals. És a dir, el que estava, doncs, en un entorn determinat, fes el que fes al mar, en pesca, doncs, estava regulat per aquells acords, per aquelles normes de caràcter local. Fem un salt fins al segle VI, del segle VI al segle VIII, on entra l'estat modern i arriba la centralització. L'estat intervé, ja això passa ja de ser de caràcter local a caràcter estatal, i els estats intervenen per raons econòmiques i estratègiques, i es creen autoritats marítimes, registres, control del litoral, etcètera, no? Per la regulació, doncs, general, no? Fins al segle XX, on ja la ciència ja comença a pensar en la gestió dels estocs, i es produeix un salt clau, no? En pesca professional, la regulació ja no es fa només pensant en el lloc i en què, sinó que ja es comença a quantificar l'esforç, no? I apareix els conceptes aquests de rendiment màxim sostenible. La recreativa comença a ser considerada part de la mortalitat total, sobretot quan creix i se centra en algunes espècies. És el primer moment, al segle XX, on comença a pensar-se que la pesca recreativa té alguna cosa a veure amb això, no?
Canvi d'ara, de final del segle XX i segle XXI, suposo que és l'altre salt important.
Aquest és el darrer salt, i jo diria més important, és a final del segle XX i fins avui, doncs, que comença aquesta governança multinivell i la regulació explícita de la pesca recreativa. Tenim un sistema modern amb acords internacionals, controls, estàndards, normativa densa, la professional s'estableixen plans, quotes, talles, vedes, etc, etc, i la recreativa ja entra com una categoria explícita a molts països, llicències, cupos, diaris, talles, vedes, limitació i en alguns casos declaracions, amb això ja s'entén el moviment general, no? Que passem de normes sobre l'activitat a normes sobre el recurs. I aquest és un canvi realment important i que marca la diferència.
Això, Fede, vol dir que s'avança cap a aquella paraula màgica que és la sostenibilitat.
Exactament, exactament. I clar, deixant clar una miqueta això de la sostenibilitat, la sostenibilitat no és una etiqueta personal. O sigui, jo no puc dir que pesco d'una manera sostenible. Això és un error de concepte. La sostenibilitat és un estat de l'estoc i depèn de la suma de tots els actors. La professional, la recreativa, les captures accessòries, la pesca il·legal, etc, etc. És a dir, encara que jo pesqui complint totes les normes i pesqui, entre cometes, bé, si l'estoc està sobreexplotat, estic dintre d'un sistema que està sobre un límit, per sobre el límit sostenible d'explotació. És a dir, la norma no regula intencions, regula el balanç de l'estoc. I això és molt important.
Entesos. Crec que el concepte aquest està bé i està clar de tenir-lo, això de la regulació de l'estoc i aquest paral·lelisme, a vegades que jo també faig molt amb això quan s'estudia en ecologia, el del nivell de la presa i el depredador, les diferents del d'allò, i com això també es regula en altres àmbits de la societat.
Clar, és així, és a dir, la pesca recreativa no la regula com a activitat, abans i ara ja no. Encara que tinguem poc impacte, si actuem sobre espècies que estan sobreexplotades, el problema és el mateix. És a dir, no es mira què faig, es mira com està l'estoc, no? Clar, aquí arriben coses que també han passat, no? Que cada vegada la gestió de l'estoc és més moderna, la pesca recreativa ha crescut socialment, s'ha tecnificat també, i per gestionar-ho necessiten eines semblants, no? Aleshores, doncs, aquí per això ens hem posat on estem, no? El que passa és que aquí hi ha alguna paradoxa i matisos importants, no?
Comentaves temes, per exemple, de proporcionalitat i eficiència, temes de suposo, trobar un equilibri.
Sí, exactament. Imagina't que estem pescant, tu i jo que som pescadors recreatius, sobre un estoc que està sobreexplotat, vale? I que la mortalitat prové majoritàriament de la pesca comercial. Vale? Clar, la nostra proporció, imagina't que és el 5% aquest que ens diuen. Vale? Sobre aquest estoc, la pesca professional té un impacte del 95%, nosaltres tenim un 5%, i d'alguna manera, com l'estat està sobreexplotat, s'ha de limitar. Clar, normalment i fàcil és, primer, els recreatius fora. I potser s'hauria de pensar en altres maneres de fer-ho, no? Recreatius fora perquè la pesca recreativa es veu com una activitat lúdica i no es veu que darrere també hi ha una activitat econòmica. No es veu, sí que es veu, perdó. Podem estar prou en compte que hi ha una activitat econòmica que no genera ingressos, però costos. I aquests costos són, a partir d'aquí, economia d'empresa també, no? Potser seria oportú fer un pas més enllà i veure que aquesta proporcionalitat sigui també entesa com a valor que cada un, impacte que cada un fa i valor que un genera, no? Estic segur que si es fes així, fins i tot dintre de la pesca comercial hi hauria arts que estarien més regulades i altres menys, la pesca recreativa tindria un altre encaix, i jo penso que estaria molt bé fer que així de ponderar la regulació també en base a l'impacte i al benefici.
Pot ser, Fede, no sé si em poso massa filosòfic, pot ser que precisament degut a que hem arribat en molts casos o en diversos casos aquests estocs sota mínims, això és el que realment hagi obligat a posar tota aquesta o o avançar en el que deies tu, en aquesta proporcionalitat i en aquesta regulació?
Bueno, hem parlat de què ha anat passant. Si anem al detall de les normes reals que han estat succeint, estem ara en un moment on regulem el que volem és gestionar sobre l'estoc, però també amb corresponsabilitat, on les taules de cogestió, que crec, bueno, crec que vam parlar l'any passat, la setmana passada, fa 15 dies amb l'Oriol, també de l'associació, doncs implicar tots els actors en aquestes decisions, d'acord? Que passa que la proporcionalitat no ve donada l'impacte i el guany de cada un dels agents, sinó per, anem a dir, el que acorden entre tots amb independència de el pes que cada un representa en quant a benefici i en quant a impacte, no? Bueno, jo penso que estem de camí cap a situacions més intel·ligents, que segurament doncs arribarem, perquè penseu al final que tot això que hem estat parlant, el que és la regulació de la pesca recreativa com a tal, comença el més antic, el 1852 a França,
sí.
I aquí a Espanya en concret, el primer reglament de pesca recreativa és del 1963.
Clar. No, té la història, i clar, són situacions, és moltes vegades en allò, no?, de lo bo i lo dolent que té d'anar regulant sobre la marxa i entendre-ho com una evolució, no com una,
sí,
no com una foto finish.
Jo penso que el més important és la idea aquesta, que la pesca recreativa, que va néixer com una regulació de l'activitat, ara ja no és una regulació de l'activitat, sinó la pesca recreativa es gestiona igual que la pesca professional, i l'element de gestió és la sostenibilitat del recurs. I per tant, estem sotmesos als mateixos, anem a dir, a les mateixes mesures tècniques, amb independència de si la nostra activitat ha generat o no aquest estat de sostenibilitat o insostenibilitat. ¿Vale? No es fa per col·lectiu, sinó que es fa per estat del recurs.
Per estat general.
Exactament.
Doncs, Fede, jo crec que ha quedat molt clar avui, que ha estat un programa molt, molt interessant, sobretot aprofundir en aquests conceptes. Moltes gràcies una vegada més per estar aquí amb nosaltres a la Ronda Mar.
A vosaltres.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Ronda Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Periòdic Hora Nova. La capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I ain't your mama, no.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. Els centres escolars de primària i secundària de l'Escala s'adhereixen a la vaga amb un seguiment d'entre el 85 i el